sobre algunes de les qüestions crítiques que afecten l'educació a dia d'avui. Com vostès probablement ja saben, Joan Coscubiola és secretari general de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya des del 6è congrés d'aquest sindicat, desembre de 1995, llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona. La seva trajectòria professional es vincula de bon principi a l'àmbit laboral, de manera que a finals dels 70 s'incorpora al grup d'advocats que va crear el Gabinet Jurídic de Comissions Obreres de Catalunya, essent la defensa del sistema públic de protecció social un element central en la seva activitat sindical. Va fer-se càrrec durant 8 anys de la Secretaria de Relacions i Política Social de Comissions Obreres de Catalunya i també ha actuat en representació de Comissions Obreres en el Consell de Treball i en diferents organismes de participació institucionals vinculats a la sanitat i a la seguretat social. D'altra banda, fins al moment de ser elegit secretari general, compatibilitzava la seva responsabilitat sindical amb tasques de docència universitària com a professor associat de dret de treball a la Universitat Autònoma de Barcelona. De la seva trajectòria professional se'n desprenen nombrosos treballs i articles referits especialment a les relacions laborals i a les institucions de l'estat del benestar. El debat que se'ns proposa avui gira entorn d'una de les qüestions crítiques que ens planteja l'educació, entesa com a dret fonamental de les persones, per una banda, però també com a element decisiu per l'eficiència del nostre model productiu. La qüestió és si l'educació s'ha de plantejar com a dret o com a mercat. Jordi?
Sí, bueno, jo crec que la presentació ja ha estat feta, només permeteu-me dues reflexions, la primera, o dues informacions, si vols així. La primera és que els que heu anat seguint aquest cicle de debats sabeu que la preocupació és anar més enllà del que és l'estricte món de la pedagogia o directament, per descomptat, de l'escola, i ho hem intentat fer amb els ponents, i jo crec que avui és probablement el moment més evident de que intentem anar amb una reflexió més enllà del món acadèmic i del món directament relacionat amb polítiques educatives per situar-nos amb una gent o amb una persona representant o amb una trajectòria molt coneguda en el sector dels agents socials i econòmics. I complementàriament en aquesta xerrada, el mes de maig, tindrem la presència d'en Miquel Valls, que és l'actual president de la Cambra de Comerç, que, com sabeu, és un altre agent social rellevant en el nostre país, i seran d'alguna manera reflexions a l'entorn d'una mateixa perspectiva, és a dir, l'educació vista des de persones que no estan directament en la trinxera educativa, però que sí que tenen una incidència molt directa en tot el que té a veure amb el creixement i el desenvolupament social, i per tant tenen molt a dir amb el model educatiu que tenim, no? En qualsevol cas, jo crec que podem iniciar, per no endarrerir més, aquesta sessió amb la intervenció d'en Joan Coscubiela, a qui li vull agrair la dedicació que ha tingut per preparar la conferència, que ho comentàvem fa un moment, i és veritat que molt sovint demanem tots plegats coses a gent com si fossin absolutament allò deus ex màquines que tenen capacitat de donar resposta a tot. En consta, doncs, que hi ha hagut un esforç per preparar-ho, i el fet de que estigui escrita jo crec que ho manifesta, jo crec que això ens ajudarà a tots posteriorment a treballar la seva reflexió, i després obrirem un debat també com és habitual, i a les 9 intentarem mantenir aquest criteri de puntualitat, donaríem per acabada aquesta sessió. Per tant, Joan.
Bona tarda a tothom. Com que és de ben nascut ser agraït, vull començar amb un agraïment a la vostra militància i amistat d'assistència a aquesta xerrada, que en un context d'hiperinflació de reflexions sobre el món de l'educació i de minifundisme de la quantitat d'entitats que funcionen al món, que periòdicament estan incitant a la reflexió, crec que té el vostre, un mèrit important. En qualsevol cas, agrair també a la Fundació Jaume Bofill i als organitzadors aquesta oportunitat, que té la gran avantatge per a un sindicalista que es caracteritza per estar allò arrossegat per la gestió sindical de cada dia, d'obligar-lo a aturar-se, pensar una mica i intentar posar en ordre algunes idees. Vosaltres sabeu, segur, perquè tots els que esteu aquí sou especialistes, la majoria, en fer coses com les que jo estic fent ara, que la manera en què es posa un títol a la xerrada és el més peculiar. A vegades encertes i a vegades no. De fet, quan he acabat de preparar això, del que em sento més orgullós és el títol, el qual no sé si és bo o és una certa premonició. Amb aquesta xerrada, que evidentment no pretén ser una conferència, estic suggerint un doble interrogant que ja és molt evident amb la seva pròpia lectura, que us vull plantejar a tots els presents, perquè crec que és un dels grans interrogants que té avui plantejar de la societat, amb una doble pregunta. La primera manera de formular-la seria: és l'educació per damunt de tot un dret de les persones al servei del desenvolupament i de la seva trajectòria personal, o l'hem de concebre, com moltes vegades escoltem, principalment com un producte, com un servei, com una mercaderia més posada a disposició de l'economia i del model productiu? Aquesta seria una manera d'encarar el tema, segons la manera en què les preguntes i les respostes xoquen. Hi ha una altra amb la que la pregunta té possiblement una resposta de complementarietat, i és a la que jo m'apunto des del començament ja de manera evident. Podem fer de l'educació un instrument important de desenvolupament de les persones, de les polítiques d'igualtat, de la cohesió social, i que alhora sigui un dels motors del model econòmic i de desenvolupament, que sigui alhora competitiu i sostenible? Aquí les deixo plantejades, sabent que i sent conscients que aquestes preguntes no són massa originals, però que no siguin originals no és el problema. Vostès saben perfectament que sabeu perfectament que les preguntes més senzilles, les que fa més segles que es repeteixen, han estat sempre les més importants i les més transcendents, però sens dubte també les que es van adaptant i les més complexes de respondre. De fet, crec que el que els estic plantejant se'n va més enllà del debat educatiu i forma part del gran debat social dels darrers 30 anys, almenys. I no es tracta d'un debat teòric acadèmic, també. Es tracta d'una forta pugna ideològica, social i política que està protagonitzant els finals dels segles XX i començaments del XXI. Estem parlant d'un debat ideològic que també es pot formular en termes de pregunta, que seria més o menys la següent: podem permetre que els grans drets de ciutadania social conquerits gràcies a les lluites d'aquests darrers anys de tot el segle XX, com són l'educació, com és el treball digne, com és el dret a la salut, a les pensions, l'accés a l'habitatge, es converteixin en un servei, en una mercaderia més? Doncs, de fet, aquesta és sens dubte la gran batalla ideològica que crec que estem lliurant en aquest moment, i cal reconèixer que en alguns moments això que hem anomenat el neoliberalisme, que en definitiva propugna i practica la conversió de drets en serveis i en mercaderies, ens ha guanyat durant algun temps clarament la batalla. Els he de dir que crec que estem en un moment d'inflació i just jo crec que hi ha indicis de que ens estem començant a recuperar. Jo crec que només des de la perspectiva de la conversió d'aquests drets socials de ciutadania en pura mercaderia, que alguns han vaticinat i han practicat i han implantat àmplies zones del món, només així es pot entendre que un dret social com és l'accés a l'habitatge hagi passat de ser un dret fonamental, un dret social bàsic, no fonamental, a la nostra Constitució, primer amb una mercaderia més i després amb un producte financer refugi, que en aquest moment té com a funció garantir altes rentabilitats que els mercats financers tradicionals no ofereixen. Per això la solució al tema de l'habitatge no passa ni per més sol, ni passa per dir quina és la quantitat que els joves estan disposats a pagar pel seu habitatge, perquè qui mal que el preu no és la necessitat d'habitatge, sinó les necessitats dels mercats financers. Només així es pot entendre, i si estigués aquí suposo un Chomsky ens ho explicaria de manera molt clara, que durant aquests 30 anys haguem passat de parlar tots, jo el primer, de relacions laborals com amb un altre sinònim, autoritzar un altre sinònim, que és el de mercat de treball. Aparentment és una cosa sense més problemàtica, però sens dubte aquest canvi de relacions laborals a mercat de treball té importants conseqüències, perquè no s'us escapa que no és el mateix de parlar de relacions laborals, concepte que ens porta a pensar en persones i els seus drets, que parlar de mercat de treball, que és un concepte que deixa ben clar el valor de mercaderia que té l'aportació dels treballadors i les treballadores al procés productiu. Només així es pot entendre que durant els anys 90 el gran eix de les reformes sanitàries a tot el món, però també a Catalunya i a Espanya, hagi passat per convertir els ciutadans o els usuaris dels sistemes nacionals de salut en clients i els sistemes nacionals de salut en sistemes d'assegurament de risc, fins i tot amb l'argument tan peculiar, i si s'analitza es veu fins a quin punt és tan perillós, de que quan un ciutadà passa a tenir la condició de client té més drets. Això que ha estat escrit i està escrit en grans reflexions sobre els sistemes sanitaris i en projectes polítics d'aquest país té, com poden veure, la seva envergadura. Aquest debat entre ciutadans i els seus drets versus els clients i la seva llibertat ha arribat al sistema educatiu, i els que esteu aquí ho sabeu molt millor que jo. De fet, en aquest moment forma part d'un dels elements claus del debat ideològic sobre el sistema educatiu, que a més, com sempre, es planteja en termes de llibertat. Llibertat, la gran paraula sempre usada i mal usada per defensar interessos de tot tipus, no? Perquè en definitiva en moltes ocasions darrere del dret als pares a escollir les millors ofertes educatives pels seus fills, així s'escriu, sens dubte existeix aquesta pròpia concepció de la societat i del paper de l'educació. Només així es pot entendre que mentre el nostre país i Europa estava ficada en una campanya bastant esperpèntica amb els temes dels debats sobre la Constitució Europea, dic no la Constitució Europea, sinó la campanya i els arguments que es van utilitzar, estigués a punt de passar desapercebut que la Unió Europea tenia previst aprovar, afortunadament no ho ha fet, la famosa directiva Bolkestein, que amb l'argument de la llibertat de prestació de serveis i la liberalització de la prestació de serveis dins de la Unió Europea pretén no sols obrir el pas a un veritable dumping social entre els països, sinó fins i tot a convertir tot tipus de serveis, entre ells la sanitat i l'educació, de drets essencials en mercaderies més, que són objecte de pura liberalització amb el marc europeu. Afortunadament, la pressió del moviment sindical europeu i d'alguns dels països de la Unió Europea ha bloquejat la seva aprovació, i en aquests moments estem en una fase de rediscussió. Aquesta és una batalla que jo crec que queda, que està en aquests moments molt oberta, especialment en l'àmbit de la comunitat educativa. Si vostès s'hi paren a llegir les conclusions de les interessantíssimes, dic interessantíssimes i res més, jornades de debat organitzades en el marc del 6è Congrés de l'Escola Cristiana de Catalunya, veuran fins a quin punt els esforços per anar per aquesta via són bastant evidents. Si vostès la llegeixen, veurà la quantitat d'esforç doctrinal que s'ha utilitzat per aconseguir explicar per què l'educació no és un dret o un servei públic, sinó que ha de ser considerada com un servei d'interès general. És una terminologia que a més s'està utilitzant bastant a la Unió Europea per justificar la distinció entre servei públic i interès general, i per justificar les regulacions i també els processos de liberalització de determinats àmbits. Aquesta distinció, que alguns, fins i tot els juristes, els hi pot semblar massa retorçada, massa barroca, sens dubte té un important objectiu: l'intent de desvincular l'educació de la seva consideració de servei públic pretén donar cobertura ideològica, filosòfica, jurídica, legal a l'existència de centres educatius privats, sens dubte, que tenint els mateixos drets de finançament que els centres públics no tinguin per què sotmetre's a les obligacions i contrapartides que comporta estar garantint drets i estar actuant com a servei públic. En definitiva, es tracta, jo crec sincerament que es tracta, amb aquesta construcció de la idea de servei d'interès general vinculat a l'educació, de construir tota una cobertura legal i fins i tot constitucional, perquè es basa en reflexions constitucionals, que doni cobertura al que està passant ja avui amb la nostra societat i especialment amb el sistema de finançament de l'educació i especialment dels centres, evidentment dels centres concertats. Bé, i ara m'he d'aturar una mica perquè corro el risc d'anar-me massa cap a una altra direcció, no? Que seria un altre debat que suposo que o ja heu fet o estareu fent, no? Segur que s'ha fet en molts jocs i és molt interessant, i aquests dies fins i tot el vel d'aconteixements luctuosos està molt present a la nostra societat. Em refereixo als intents de determinats sectors socials per estar permanentment confonent els espais propis de l'interès públic col·lectiu, que són els dels valors compartits, amb els espais privats, els del sentiment, els de les creences, els de les legítimes aspiracions de les persones, però que mai es poden confondre amb els espais públics. Torno doncs una mica al fil argumental de la idea central, que es podia expressar amb un titular que segur que no és gens amb aquesta sala no és gens original, però hem d'insistir en aquelles coses que són evidents, però de tan evidents que som hem de lluitar cada dia per elles, no? L'educació pot ser sens dubte un dret individual al servei del desenvolupament de les persones i alhora actuar com un motor d'eficiència econòmica i social, pot ser-ho, jo m'ho crec sincerament, a condició de que s'acceptin almenys algunes premisses bàsiques. Primera, tornar a insistir, l'eix és continuar concebint l'educació com un dret individual fonamentalment orientat a satisfer el desenvolupament de les persones. En moltes ocasions jo crec que molta gent, alguns de nosaltres fins i tot amb documents, tenim una permanent tendència a confondre el concepte més ampli de l'educació amb el de la formació, i en moltes ocasions fins i tot a confondre els subjectes i els àmbits amb els que l'educació i la formació són protagonistes. Però és que l'educació és, a més d'un dret individual orientat al ple desenvolupament de les persones, avui al món l'educació és el dret que obre o tanca les portes a altres drets i valors que haurien de ser compartits i que són centrals a la nostra societat. Me refereixo als valors de la llibertat i la igualtat, i no és el mateix que sigui només un dret individual adreçat a cobrir determinats necessitats personals que sigui alhora un dret individual que és, per dir-ho d'una manera, sostén els ciments, la base fonamental de valors de la nostra societat com el de la llibertat i l'educació. El tercer premissa bàsica és considerar evidentment que l'educació no es limita al sistema educatiu ni la formació bàsica a una sola edat, no és cap novetat això que els dic, que l'educació és sobretot el conjunt de recursos que la persona pot utilitzar al llarg de tota la seva vida laboral per afrontar una trajectòria vital, i que això en el terreny individual i social en aquests moments és especialment complexa perquè la societat s'ha tornat molt agressiva amb les persones i especialment amb l'exigència d'aquestes persones per poder sobreviure, i des d'aquest punt de vista la tasca de l'educació en el sentit ampli esdevé encara més bàsica per poder permetre a la persona avançar i sobreviure en aquesta jungla de competitivitat que és el món actual. La quarta premissa bàsica seria que l'educació i l'economia estan sens dubte relacionades i s'influeixen molt i mútuament, més del que algunes vegades ens imaginem. L'educació incideix i molt en les opcions econòmiques, personals i socials, i el funcionament de les institucions econòmiques, com després intentaré explicar amb alguns exemples concrets, afecta, condiciona i en molts casos modula les opcions educatives. Quina és l'estructura formativa del nostre, d'això que he anomenat mercat de treball, és a dir, de l'estructura dels assalariats del nostre país, o quin tipus d'estudis està optant la gent, sens dubte és fruit d'una interrelació molt forta entre sistema educatiu i economia. En aquest sentit, educació i economia no sols no poden viure d'esquena, sinó s'han d'intentar mirar a la cara mútuament i intentar convertir un cert cercle viciós que hi ha en aquests moments en un cercle que intentem que sigui virtuós. El cinquè eix d'aquesta cinquè premissa bàsica per aconseguir aquesta complementaritat entre educació, dret individual, al servei de les persones i alhora motor de l'eficiència econòmica seria entendre que perquè l'educació sigui un factor d'eficiència econòmica no pot convertir-se en un instrument subaltern de la marxa de l'economia i de les estratègies de competitivitat. Jo sempre poso el mateix exemple perquè crec que és molt entenedor, però hi ha més. L'exemple el tenim amb la diferència que hi ha entre les escoles bressol i la nova moda de les guarderies industrials, que jo li dic, que fins i tot poden acabar sent militars. Pensen vostès que, com que l'exèrcit no va ningú, hi ha uns immigrants i dones que són l'últim esglaó que sempre utilitza el mercat per cobrir que allò que no vol anar ningú, doncs saben vostès que hi ha ofertes de l'exèrcit espanyol per situar guarderies dins dels quartels o molt a prop dels quartels per facilitar les incorporacions a les zones, no? Aquesta moda de situar no escoles bressol sinó guarderies a les portes de les empreses per suposadament compatibilitzar vida laboral i personal de les dones, evidentment, crec que és l'expressió més evident de com a partir d'un determinat problema l'educació i l'economia es relacionen fatal, perquè al final l'educació acaba situant-se com absolutament subalterna de les necessitats productives, com si fos l'energia o com si fos el gas o com si fos l'aigua que arriba als centres de treball. Sisè premissa bàsica, l'educació és també un bé social en la mesura que permet que el conjunt de la societat canalitzi uns valors compartits. En aquest sentit, torno a dir, no pot considerar-se una mercaderia ni tan sols un servei, encara que aquest servei després se li posi el qualificatiu d'interès general. Setè element que situàvem com a eix d'aquestes premisses bàsiques, l'educació en la seva dimensió de sistema educatiu, és a dir, limitant-lo ja en aquest àmbit, ha de diferenciar clarament entre la dimensió privada de la persona i l'espai social que significa el sistema educatiu. Bé, fet aquesta mena de contextualització, que igual ha pogut resultar massa farragosa, com que està escrit, vostès després tindran temps de pensar-s'ho i potser apuntar la quantitat de coses que no estan d'acord o el que consideren que són bajanades, entro una mica amb el que podíem considerar quina seria l'estratègia, o almenys quina és l'estratègia sindical que Comissions Obreres ha posat en marxa per avançar amb aquesta idea de l'educació al servei de les persones com un element de garantia del desenvolupament de les persones i alhora un motor d'eficiència econòmica. Des de fa alguns anys, Comissions, no sols nosaltres, també amb els companys d'UGT, hem situat com un dels eixos de la nostra estratègia l'aposta per un sistema educatiu públic i de qualitat com instrument al servei de la igualtat d'oportunitats i de reducció de les desigualtats socials que generen altres estructures econòmiques i socials. És a dir, m'explico, l'educació no ha de tenir només l'objectiu en la nostra societat de garantir des del començament a partir de l'etapa 0-3 aquests elements d'igualtat que la pròpia societat moltes vegades no garanteix, sinó que sense carregar molt a l'educació, que consti, no estic parlant només del sistema educatiu, hauríem de plantejar-nos l'objectiu i ser molt conscients que l'educació, amb la vessant almenys que nosaltres l'entenem, ha de ser un dels factors que de manera permanent vagi intentant compensar o equilibrar les moltes desigualtats socials que genera altres estructures econòmiques i socials. En els darrers anys, sindicalment, Comissions Obreres hem treballat i insistit també i molt amb les insuficiències del nostre sistema educatiu en relació al nostre teixit econòmic, però sobretot hem posat molt èmfasi en denunciar el que abans els deia, els riscos de caure en aquest moment amb la subalternitat dels sistemes educatius en relació al model productiu i a les necessitats d'un determinat model productiu que hem vingut a anomenar com neoliberal, ultraliberal, que és aquell que concep l'educació com un servei més o com una mercaderia més. Això no són expressions, afirmacions gratuïtes. Si vostès es miren els exemples dels acords del GATT, els acords grans salaris produïts periòdicament per l'Organització Mundial del Comerç, veuran, i quan abans veuran exemples, quan abans em referia a la directiva Bolkestein, doncs és un cas molt evident de com des de determinades concepcions es pretén situar l'educació com un instrument més, com un factor més al servei del sistema productiu. No és casual, als treballadors se'ls diu factor humà i en definitiva els responsables de les relacions amb els treballadors són els responsables dels recursos humans, com ja en els dels recursos energètics o els recursos productius d'un altre tipus, no? Sense distingir. Des d'aquesta perspectiva, a Comissions ens hem esforçat a intentar lluitar contra la temptació de fer del model educatiu un instrument només al servei de les necessitats del model econòmic i productiu, que cada vegada més s'assenta, sustenta amb la segregació de tot tipus. Els hi vull plantejar algunes idees que estic segur que vostès moltes vegades han pensat, no? S'han aturat a pensar quants i quants exemples trobaríem de com es produeix aquesta interrelació molt forta entre el model econòmic d'un país, el seu mercat de treball, les seves relacions laborals i el seu model educatiu. Això quan es compara, per exemple, el que podíem anomenar el model europeu, si és que es pot dir que existeix una altra cosa, per exemple, la realitat dels Estats Units, no? Sempre de manera molt superficial es podia dir que és capaç de tenir les millors universitats del món, almenys això és el que es diu, i en canvi els índexs d'analfabetisme funcional més importants, no? Però és que això és el que molts estudiosos han demostrat, que és les necessitats del mercat de treball dels Estats Units, però no sol del mercat de treball dels Estats Units, sinó que en algun moment sembla que ho sigui també una de les tendències suïcides d'alguns països europeus. Amb alguns models productius ja els hi està bé que el model educatiu, que el sistema educatiu fabriqui molta mà d'obra poc formada, perquè en definitiva és el que necessiten per un mercat de treball que utilitza mà d'obra poc formada. I la prova és que quan el nostre país s'ha acabat a l'exèrcit de reserva de mà d'obra autòctona, en comptes d'aprofitar aquesta oportunitat per fer un canvi de model productiu i canviar mà d'obra intensiva amb capital i innovació intensiva, doncs el que s'ha fet és tirar mà de l'exèrcit de reserva que comporta la immigració en un context de globalització. Ha estat un dels factors. No s'analitza mai la immigració des d'aquesta perspectiva, que té altres components humans importants, sens dubte, però la utilització de la immigració pel nostre teixit productiu al nostre país està sent un dels grans factors d'endarreriment de la innovació del nostre teixit productiu i de la innovació de molts sectors econòmics, perquè està dificultant, perquè a mesura que és fàcil aconseguir rentabilitats utilitzant mà d'obra barata i precària, no fa falta trencar-se massa el cap fent innovació. Saben que la innovació sempre prové de les tensions, no? El meu imaginari compartit, el del nostre sindicat, és una societat en què l'educació sigui considerada aquestes dues coses alhora, i per això faria falta fer alguns apunts. La igualtat d'oportunitats, el factor de cohesió que porta l'educació, ha d'estar situat al llarg de tot el trajecte educatiu. Un exemple d'aquest treball que venim fent Comissions Obreres, jo crec que el tenim de manera molt, molt clara amb el treball desenvolupat amb l'etapa de 0-3 anys i la necessitat de dotar-la de dimensió educativa, i per cert, com encara no ho hem aconseguit, perquè és que els responsables i la pròpia societat crec que encara no s'ha donat compte de la importància que té això. Però nosaltres, evidentment, que l'etapa educativa 0-3 anys, les escoles bressols, són el primer nivell d'actuació pública per aconseguir reequilibrar els factors de desigualtat que genera la societat en relació a les persones, en aquest cas en relació als infants. No és el lloc bon guardar els nostres nens mentre nosaltres anem dues persones a treballar. Això ho poden fer les àvies perfectament, i a més ho fan molt bé, ho poden fer les mares si es queden a casa, fins i tot algunes ho fan si calculen el que els hi paguen i el que els hi costa tenir el sistema d'escola bressol pagant, i així. Està ple de gent que fa aquestes opcions econòmiques dins de la unitat familiar. No, hem de pensar, i tots ho sabem, que la família i la seva funció educativa, que és clau, però per si sola no ho és, no poden assolir en solitari la funció de reducció de les desigualtats. De fet, si alguna cosa s'hereda, si algunes famílies deixen amb herència alguna cosa amb els seus fills, moltes vegades és la pròpia situació de segregació, no? I en aquest sentit, algunes ho aconsegueixen, però les famílies en solitari no estan en condicions de garantir amb els infants reduir aquesta situació de desigualtat amb què molta gent comença la seva vida. I sens dubte, l'accés a l'escola bressol és la primera oportunitat que tenen alguns infants de començar a reduir o lluitar ells i les seves famílies contra la desigualtat d'origen. Aquesta és una de les raons per les quals, si de veritat ens creiem que l'educació és sobretot un factor al servei del desenvolupament de les persones, tan important com demanar més recursos i més pressupostos per a educació seria que ens plantegéssim almenys un debat sobre si els que tenim els estem distribuint de manera adequada. Jo crec que encara ningú m'ha sabut explicar quins són els criteris socials o polítics pels quals històricament s'han distribuït els pressupostos educatius al nostre país, tant a Espanya com a Catalunya. Jo sé que comparteixo amb molts de vostès algunes idees, no? Mai m'ha sabut explicar per què any darrere d'any no hi ha recursos per generalitzar l'etapa educativa 0-3 anys a què em referia, i en canvi tampoc continuen havent recursos, no en canvi, a més tampoc continuen havent recursos per tractar la famosa situació de les diversitats, que no és un invent de la LOC, que forma part de la nostra societat i que no tenim resolt de cap de les maneres possibles, perquè el pitjor que pot passar és que les lleis generin expectatives que després no cobreixen, com ha passat amb el tractament de la diversitat als centres educatius en els últims anys. Tampoc ningú m'ha sabut explicar per què es dediquen tants recursos per la via dels concerts educatius no a garantir el dret d'algunes famílies a tenir la lliure elecció, sinó garantir una altra cosa, que algunes famílies puguin completar a través dels recursos públics els recursos privats que dediquen i que els obre l'escola concertada en molts casos, en quasi tots els casos, per complementar per la via d'una major despesa el que ells consideren que és una educació de major qualitat. Tot això està passant al nostre país, i jo crec que el cas més paradigmàtic el tenim, ja sé que igual alguns de vostès no estan d'acord amb la distribució dels recursos quan afecta en l'àmbit dels estudis universitaris. En com es dediquen els recursos econòmics escassos per definició, en un context que insisteixo, no podem garantir la universalització del 0-3, no podem garantir la diversitat, no podem garantir en condicions dignes fins i tot alguns àmbits de l'educació secundària, no podem fer tot això. Resulta que el país decideix financiar una bona part dels costos de l'ensenyament universitari amb un criteri, el de les actuals taxes universitàries, que em penso que tots combinant amb mi que no respon a cap criteri mínimament objectiu amb el que almenys els esforços dels alumnes i la seva situació econòmica tinguin alguna incidència sobre l'import o el pagament d'aquestes taxes. La combinació entre la generosa política de taxes amb la miserable política de beques, sens dubte, incrementa encara més la desigualtat social amb l'accés a la universitat, i sens dubte ens dona un panorama amb el que, si algú ha decidit objectivament com es distribueixen els recursos a l'ensenyament en aquest país, segur que no es creu que l'educació sigui un bé públic i un dret social a garantir, entre altres coses, la igualtat i l'accés a la igualtat d'oportunitats. Com, per què hem arribat aquí? Jo crec que només cal, jo he intentat donar moltes explicacions, com que no crec en les conspiracions, per què s'arriba a aquesta situació. Jo crec que en definitiva potser cal una explicació simple, no? I és que l'opinió pública i la capacitat per incidir d'aquesta opinió pública, els poders mediàtics amb els poders polítics, està en mans d'un determinat sector social. No sé si és això que alguns han qualificat de classes mitges, que no sabem bé què és això, però està claríssim que hi ha un determinat sector social que té una gran capacitat d'incidir sobre les percepcions socials, i l'etapa 0-3 doncs és una cosa i les taxes universitàries és una altra, i afecta a sectors socials no necessàriament iguals. I després, si vostès em permeten una petita desfogue personal, crec que hi ha una cosa que ho explica també des del punt de vista d'opcions polítiques, i espero que no em considerin massa maniqueu, però la condició social fa la ideologia. La immensa majoria dels dirigents polítics d'aquest país, de totes les opcions, comparteixen aquests objectius i els comparteixen per condició social. Algú hauria de fer alguna vegada la provocació d'una petita enquesta en què tots els responsables polítics d'aquest país, de tots els nivells, responguessin amb llibertat, els que volguessin, a una simple pregunta: on han estudiat ells i on estan estudiant els seus fills? Jo crec que d'aquesta opció entendríem per què hi ha determinades opcions de polítiques educatives. Deixin deixi'm fer-li una altra petita, estem en família, estic segur que ningú es xivarà, no? Però una altra petita confessió amb la intimitat. En aquest aspecte, com amb alguns altres, no dic en tots perquè seria ser injust, no sóc capaç de veure amb la política de l'actual govern ni una mica de ruptura amb la situació anterior. Què dic ruptura? No sóc capaç de veure eixos de discontinuïtat. M'atreveixo a dir que almenys amb aquests aspectes centrals, no dic amb tots, Comissions ha signat acords amb el Departament d'Ensenyament amb el tema dels interins, estem orgullosos, però m'estic referint a aquests aspectes centrals, nuclears de la política educativa, on alguns esperaven canvis, ens hem trobat de moment amb indistinció. I això jo crec que, em sap molt greu dir-ho, però crec que tinc l'obligació de dir-ho. L'educació no pot convertir-se en un factor productiu més, i avui tenim aquest risc. No els hi torno a repetir perquè crec que està sobradament explicat. A mi m'agrada molt explicar els temes del sistema educatiu a través de l'etapa 0-3, però com que és la que menys interès té per tothom, aquí ja sé que no, però és a la que fins i tot crec que és més fàcilment es pot veure les contradiccions de la pròpia societat, no? Llavors, què està passant en aquests moments? Com sigui que la societat, a través dels seus poders públics, no està garantint el dret a aquesta educativa, s'està deixant que siguin les empreses i fins i tot algunes administracions públiques les que estiguin incentivant solucions que no a l'accés a drets a partir del que anomenàvem les escoles, les guarderies industrials. Això ho estan fent no només algunes empreses privades, que a més curiosament ho fan per factors productius, però fan unes polítiques de màrqueting increïbles. Vostès, com gran magatzem que a més té nom femení, no vull citar qui és, doncs està permanentment fent ostentació de que al costat d'un gran centre logístic a Brera té una gran escola amb les quals les dones que treballen allà poden portar els seus fills i així poden tenir total disponibilitat horària, que evidentment és el que pretenen, no ens enganyem des d'aquest punt de vista. No falta que els hi digui, suposo que coincidim, no? Però coincidim amb coses tan evidents que sembla que la vida va per l'altre costat. Quan institucions públiques com diputacions ho estan fent, vol dir que la cosa no està tan clara des d'aquesta perspectiva. I quan institucions públiques que en aquests moments estan regides per governs, diguéssim, progressistes ho continuen fent, no sé que les coses estan tan clares, però jo vull insistir en una idea. No fa falta que els digui, quan estem parlant de l'etapa 0-3 anys, estem parlant del dret dels infants a rebre educació, a reduir les seves desigualtats socials des del començament, a poder-se desenvolupar des del primer moment de la seva vida. Que aquest no és un dret que es pugui ser condicionat per la situació laboral dels pares. I amb les guarderies laborals està clar que el fixe i el temporal no tenen els mateixos drets i que això té moltes conseqüències. Això no és una casualitat, no és només una cosa puntual que estigui passant. De fet, estan aplicant un model que té una referència important a altre lloc de l'Atlàntic, que és als Estats Units, i que està tenint fins i tot unes conseqüències en aquests moments que se'ls està tornant en contra en forma de boomerang. Torno a utilitzar el tema del símil sanitari o l'exemple sanitari. Vostès saben que als Estats Units no hi ha sanitat pública, exactament hi ha dos programes, el Medicaid i el Medicaid, que tenen a les persones en situació de molta necessitat sanitària. Els pobres de solemnitat, per entendre'ns, i els malalts crònics de determinades circumstàncies, tenen 40 i pico, quasi 50 milions de persones sense cap tipus de cobertura sanitària, i la cobertura sanitària, igual que les pensions, es cobreixen a través de contractes d'assegurament que fan les empreses. Saben què està passant en aquest moment? Que les empreses, algunes de les grans empreses, amb sectors molt competitius, per tant, amb sistemes de justos molt forts, estan tenint dificultats per mantenir la pòlissa d'assegurament sanitari que tenen amb els seus treballadors. I estan començant a reduir els drets dels seus treballadors a partir de reduir les prestacions que la pòlissa sanitària els garanteix. No falta que els digui a vostès la conseqüència de tot això. Però doncs, encara que sembli increïble, però les escoles bressol és el mateix debat, és el mateix discurs, és la mateixa problemàtica. És a dir, en la mesura que un dret essencial, la salut o l'educació, es somet al sistema productiu, està claríssim que està somet als altibaixos de l'evolució de la pròpia necessitat de les empreses. Com és la cosa? El capitalisme es venja del capitalisme. És a dir, el capitalisme fa que no hi hagi sistema públic perquè és molt car, de sanitat, de pensions, ho situa com una cosa del sistema privat, de la pròpia empresa privada, i al final això se li torna com un boomerang d'insostenibilitat al propi sistema capitalista. Però això no pensi que està passant a les empreses petites i mitjanes, està passant des de fa molts anys. Quan ha patat és quan està passant en ple Detroit, a l'empresa de l'automòbil. Està passant en veritables processos d'ajust dels sistemes d'assegurament privat. Bé, en aquest context, ara ja vaig acabant, jo sempre m'engollo molt, les coses que, no sé, aquesta escombrà ho visc amb intensitat, doncs, ja, de veritat acabo. En aquest context, nosaltres hem fet des de fa algun temps una aposta, que és l'aposta per el famós acord estratègic per la millora de l'ocupació, la competitivitat i la internacionalització de l'economia catalana. Si vostès el llegeixen, veuran que la filosofia que hem aconseguit i va dir amb aquest acord té aquesta idea. I ho fem perquè hem vingut detectant molts indicis de com la interrelació entre sistema educatiu i mercat de treball s'estava situant, s'ha situat en un cercle viciós. Ho explico amb tres dades bàsiques de Catalunya. Primer, els índexs tan importants d'allò que anomenem fracàs escolar, que no deixa de ser un fracàs social, vostès saben millor que ningú a què m'estic referint. Les dades sobre l'escassa continuïtat dels nostres alumnes amb allò que anomenem l'educació postobligatòria, o dit d'una altra manera, l'abandonament prematur del sistema educatiu per nostres alumnes, que és la més alta de tota Europa en aquests moments, i la composició i estructura formativa dels nivells formatius d'allò que se'n diu el mercat de treball, és a dir, el conjunt de la població assalariada, aquests 2.400.000 assalariats que hi ha a Catalunya, la seva estructura productiva. M'explico què vull dir. Les taxes del 30% de joves de 16 anys que no acaben els seus estudis obligatoris no és un drama per a les persones, està a convertir-se en un tap per un determinat desenvolupament econòmic, un desenvolupament econòmic que vulgui apostar per això que diem tots, innovació, formació, societat del coneixement. Això que ens omplim la boca és absolutament contradictori amb índex de fracàs escolar del 30%, i això està generant problemes en aquests moments. Empreses que aposten per una certa qualificació amb oficis tradicionals com el de torner o de matricer, i no parlem amb altres que requereixen nivells de formació professional qualitatius. El mateix passa amb el segon coll d'ampolla de la interrelació perversa i viciosa entre sistema educatiu i model econòmic, que és les taxes d'abandonament de l'ensenyament postobligatori tan elevades que tenim. I això continua sent fruit d'aquesta interrelació perversa. Tenim un mercat de treball, tenim un model productiu que és capaç de retribuir millor jornades de treball llargues per exemple el sector de la construcció, que la formació professional de grau mig o superior que reben alguns dels nostres alumnes després d'un esforç important. Quan dic jornades laborals llargues m'estic referint al PO de la construcció, és a dir, en aquests moments un dels factors pels quals vostès saben que s'està produint l'abandonament prematur dels joves d'una part de la formació professional és que els joves, que la gent, les persones al final fan opcions econòmiques, detecten que l'educació els pot ser útil des del punt de vista personal perquè econòmicament no els és rentable en un mercat de treball que és capaç de pagar més jornades de 10 o 12 hores treballant 17 hores diumenges en la construcció de PO durant un determinat temps que fer una determinada oferta de continuïtat amb els seus estudis de grau mig i superior d'FP. Si analitzem l'estructura del nivell formatiu dels treballadors catalans i espanyols, en aquest cas, amb els dos anteriors, a Catalunya pitjor que Espanya i a Espanya pitjor que Europa, però a Catalunya pitjor que Europa. Afortunadament, en aquest tercer cas, si ho analitzem, la situació espanyola és pitjor que la catalana, o la catalana no és tan dramàtica. Veurem quina és la imatge de la nostra estructura formativa dels treballadors. A diferència de la d'Europa, que és com un cim puntegut, un punxegut, no? Que hi ha molt poca gent sense cap tipus de formació, molta gent amb formació professional de grau mig i després gent universitària, titulació mitja universitària, però bastant menys, un cim, amb el nostre és un llom de vaca, és un coma de vaca, no? Bastanta més gent sense formació o sense la formació als 16 anys bàsica, molt poqueta gent comparativament amb Europa amb formació professional a grau mig, i evidentment en termes comparatius molta gent amb formació universitària. Això el professor Josep Oliver, que ha estudiat el comportament durant 30 anys d'aquests fenòmens, ho imputa, jo crec que té una certa raó, a les opcions que durant els anys 70 i 80 feien les famílies obreres amb els seus fills perquè amb un índex d'atur del 20% semblava que els estudis universitaris els podien garantir no treballar del que havien estudiat, però sí almenys amb un índex d'atur del 26-30% aconseguir algun tipus de feina molt més amb els estudis universitaris que amb altres. I això ha marcat molt, moltíssim la nostra situació. Bueno, d'aquestes reflexions és a les que neix l'impuls sindical a l'acord estratègic, i vostès suposo que més o menys han sentit parlar d'aquest tema, tot i que la permanent tempesta i calamarsada que cau sobre la societat i la política catalana des de fa uns quants mesos impedeix escoltar les coses importants que es fan, no? Perquè la tempesta és tan forta i la calamarsada també que fa difícil que escoltem exactament les coses positives que s'estan produint. Però de veritat em sento com a sindicat molt orgullós del que hem fet, perquè hi ha línies de treball que van amb una filosofia, jo crec que ens ajuda, si s'apliquen ens ajuda en aquest sentit. Ens hem hagut de batallar i molt, 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 perquè fins i tot el document tingui un determinat ordre, i si es fixen vostès comença amb innovació, coneixement i educació. Ha estat una batalla a mort fins a l'últim dia, perquè alguns sectors econòmics volien parlar d'infraestructures i d'autopistes, i bueno, això també explica quin és el lideratge econòmic que tenim al nostre país, no? Que la gent vulgui posar per davant de tot, que són molt importants, les autopistes i les infraestructures i el famós AVE i tot això, però que vulgui posar això per davant del sistema educatiu, no ho dic perquè estigui aquí, ens hem estat batallant fins a l'últim moment per canviar una cosa que ens semblava pedagògicament important, que l'acord comencés amb innovació, amb formació, amb societat del coneixement. Però fins i vostès que fins i tot amb el document no hem parlat dels grans temes que sempre parlem, no? Del 22 agost, de la ciutat del coneixement i així. Fins i vostès que el document parla, no hem pogut parlar de 03, no d'alguna manera, és a dir, no d'alguna manera, el qual vol dir que quan jo deia indistinció i no canvi m'estava referint a que les resistències són importants. En canvi, si parlem de mesures adreçades a l'anomenat fracàs escolar, parlem en primera línia del programa de suport als alumnes amb mancances educatives, hi ha instruments que intentarem posar en marxa, a la utilització dels centres educatius per activitats educatives complementàries, a la millora de l'accés universal a les tecnologies de la informació a partir i del coneixement a partir de l'escola, al gran factor de segregació que ja està sent en aquests moments i que serà molt més dels propers anys, als mecanismes educatius per reforçar l'acollida i la integració dels alumnes immigrants a l'escola, a la millora dels índexs d'escolarització postobligatòria, especialment en el cas de l'FP, a la creació de centres integrats de formació professional que acabin amb aquesta peculiaritat del model espanyol de tres subsistemes formatius que ni es veuen, ni es coneixen, ni es saluden, encara en aquest sentit. De tot això parla l'acord i esperem que, si som capaços de, durant aquests tres anys d'aplicar-lo, haurem aportat algunes modestes idees a una línia de treball perquè la relació entre sistema productiu, model econòmic eficient i educació passi d'aquest cercle viciós que hi ha en un cercle virtuós. Esperem arribar a temps perquè les lleis i les forces de l'economia i del mercat no hagin actuat com un veritable tsunami en aquest sentit. Dues cosetes més, ja ara sí que de veritat que acabo, no és cap trampa. El desenvolupament d'aquest acord per si sol no garanteix res. Jo ja sé que les lleis van sempre darrere de la realitat social i sé que a més els acords per si sol, els papers per si sol aguanten tot, no resolen res, el seu desenvolupament és bàsic, però faria falta a més que aquest acord estratègic anés acompanyant del més de dos grans línies d'actuació social. Una que és imprescindible, que els sectors empresarials d'aquest país s'impliquin de veritat, de veritat, jo espero que els hi preguntin vostè amb el senyor Valls quan el tinguin aquí una altra vegada, amb el canvi de paradigma de competitivitat que tenim en aquests moments, no? Si no ho fan, si no hi ha un canvi de paradigma de competitivitat, si es continua usant i abusant de la precarietat com a estratègia competitiva, els canvis del sistema educatiu no es podran produir perquè el model econòmic ho impedirà i els xuclarà en sentit contrari, i el que és pitjor, s'imposaran no les necessitats educatives sinó les lleis de l'economia i del mercat, que tenen molta, molta força, no surten al BOE però tenen molta força. I després hi ha una altra, tindrem una oportunitat de comprovar si això és així amb les negociacions de la reforma laboral a nivell estatal, però ara no, si algú vol alguna cosa després m'hi extenc, però les coses no pinten molt bé perquè la recepta que ens han posat sobre la taula continua sent una mica el de menys, no? Si voleu estabilitat, faciliteu el vostre acomiadament, no deixa ser curiós, no? Però bueno, m'hi deixo aquí, deixo el comentari aquí i ja està. I l'altre tema important, que aquest ens afecta més directament al poder polític de Catalunya, seria que l'acord estratègic que hem signat pogués anar acompanyat de veritat del veritable pacte nacional per l'educació. Jo vull que vostès sàpiguin que li hem ofert tant a la consellera d'Ensenyament com al govern català, conjuntament Comissions Obreres i UGT, els hem ofert la possibilitat d'obrir un procés de concertació a l'estil del que ha donat lloc a l'acord estratègic, que creiem que ens han donat certs bons resultats per intentar implementar el que seria veritat un pacte nacional per l'educació. De moment estem a l'espera d'aquest oferiment. I bé, podríem dir que això és tot el que dona les reflexions, els hi puc assegurar que esforçades, una altra cosa no, però esforçades sí, d'un sindicalista xusquero amb aquests temes, que té l'avantatge una mica d'intentar i la sort d'intentar i d'aconseguir compartir les reflexions, l'activitat sindical i les vivències, si em permeten, una certa autoestima col·lectiva d'un dels darrers intel·lectuals col·lectius que crec que funciona al nostre país. No crec que sigui l'únic, però almenys és un d'ells, que és Comissions Obreres. Vostès saben que aquestes coses no són possibles sense el Lluís Fileia, la Josefina Pujol, la Ramon Plandiure i moltes de la gent que estan aquí, no? Que interactuem permanentment perquè en definitiva som gent inquieta i aquest intel·lectual col·lectiu permet aportar aquí algunes idees. Soc conscient que he assumit un risc excessiu quan he estat a parlar d'un tema tan complex com l'educació en un fòrum com és la Fundació, el Fòrum Debat de la Fundació Bofill, i com que sabia que aquí vindria gent d'un determinat nivell, també sabia que assumia un risc important, però l'he assumit amb gust, primer perquè sóc dels que crec que l'educació és bàsica a la nostra societat, i segona perquè en definitiva la tasca del sindicalista, la d'avui i la de sempre, és una activitat de molt de risc, i per tant no he fet res més que no estigui fent quotidianament. En tot cas, la veritat és que he patit, però m'ho he passat molt bé preparant aquesta cosa i espero que pugui haver suggerit alguna reflexió. Gràcies.
Doncs, sempre a títol personal, jo crec que ha superat el risc perfectament, Joan, i que les hores que hi has dedicat ha valgut la pena, com a mínim per suggerir temes que és veritat no són radicalment nous la majoria d'ells, però probablement de tant en tant tenir-los en un espai de debat i de reflexió sobre la taula, doncs jo crec que és important, perquè moltes vegades com que donem per suposat que determinades coses ja han estat dites, doncs acabem oblidant el nord i el fons de molts temes que jo crec que avui tu, Joan, has posat amb tota claretat sobre la taula, fins i tot fent confessions, que és evident que ningú les ha sentit, de crítiques que jo crec que tenen una profunda càrrega de responsabilitat, no irresponsabilitat, sinó responsabilitat social i política que caracteritza tant a tu com a Comissions, no? Tenim 20 minuts, 25 minuts per intervenir, per tant sentir-vos lliures, hi ha un micròfon que ajudarà sobretot a gravar les intervencions. Endavant. Si et sembla, anirem acumulant per fer-ho sí, més sí, àgil, sí. N'agrupem 3 o 4
sí,
i
si no, amb la primera pregunta, un moment de tot.
Bona nit, em dic Maria Mercè i voldria agrair-li a en Joan que se n'hagin recordat del nostre 0-3 anys. M'he emocionat, m'he vist identificada i et felicito. Res més, gràcies.
Escolta'm, si ningú pregunta sabent que els diners no ho són tot, i jo crec que amb la teva intervenció ho has posat molt clarament, però també sabent que sense recursos públics és molt difícil tirar endavant, per més canvis de paradigma que hi hagin en molts nivells, moltes coses, clar, una pregunta és: veurem algun dia en aquest país una vaga general per aconseguir més recursos per l'educació? No sé si entenc la dimensió de la pregunta, m'interessa menys la vaga com el compromís amb un altre tema.
mentre us aneu animant no us la puc contestar. A veure, si vosaltres analiseu una mica la trajectòria del moviment sindical i del moviment social del nostre país, en general amb tots, malauradament els grans moviments, dic malauradament perquè no hauria de ser així, però la vida és com és, els grans moviments i els grans moments de mobilització s'han produït sempre com a conseqüència d'accions reactives davant de la necessitat de defensar drets conquerits. En el moment que tu defenses no retrocedir, estàs avançant, sens dubte, i a més en moltes ocasions, la famosa vaga del 14 de desembre del 88 va servir perquè l'any 90 tinguéssim avanços significatius en temes d'estat benestar, com el tema de la generalització universal i sobre les pensions no contributives, us en recordeu, no? Però en general, malauradament, hi ha dues coses que mouen a la gent, no? Una és el tema de defensar els seus drets, i l'altra, en comptes del que la gent es creu, no és la lluita de classes sinó és l'agravi comparatiu. Vull dir, aquestes són les coses que més veuen, no? Aleshores és complicat. Potser si al final ens agredeixen tant, doncs igual sí, quan defensa els nostres drets, doncs al final la fem. Us puc assegurar que va generar el sector educatiu per temes d'ensenyament, han hagut i algunes molt significatives. És a dir, fer entendre a la gent i els treballadors del metà i de la construcció, del tèxtil, del comerç, que és possible fer una vaga general per defensar els drets educatius és una mica més complicat. Altra cosa és perquè també la vaga culturalment està vinculada amb un objectiu que és fas una cosa i aconsegueixes alguna cosa, no? I més les vagues necessiten tenir un objectiu proper, si no, al final. Però jo no sé si l'objectiu tant seria fer la vaga general, perquè és el mite, no? O sigui, quan fas una vaga general, després, què passa si després de fer una vaga general un dia, el poder polític diu, ja us he aguantat, i ara continuo endavant, no? El mite de les vagues és molt important, i els sindicalistes sabem per què serveixen i per què no serveixen.
No, però si em permet, és a dir, no,
pregunta,
era un tòpic, és a dir, la vaga general ja sé que té
es
tot el que diu.
Els treballadors generals va, dir, per al seu sistema educatiu.
T'ho pregunto més cruament, jo crec que la teva reflexió és més pròpia d'un intel·lectual d'esquerres al segle XXI que d'un dirigent sindical. És a dir, no sé fins a quin punt aquest discurs que tu ens fas, que té comissions o altres sindicats de classe, tenen capacitat de transmetre i fer assumir a les seves pròpies bases el que tu ens planteges, no? És a dir, més enllà de la vaga general, que efectivament és el tòpic, no? I que ho posava com a element, és a dir, quan aquest discurs que tu planteges, és a dir, formarà part com a agent socialitzador que és el sindicat en les seves bases, que finalment és el que pot acabar permetent o contribuint a aquest canvi social, no?
A veure, comparteixo el que dius? No, a veure, la meva reflexió és la d'un sindicat i la de Comissions Obreres, no l'intel·lectual d'esquerres, i ho intento explicar per què. Això no és res diferent del que nosaltres intentem portar quotidianament de manera modesta a la nostra activitat sindical. Per això nosaltres ens hem dotat d'una estructura amb el que combinem la realitat professional de la gent, són del metall, d'ensenyament, de la sanitat, i alhora un cert vincle ja de sindicat general, que hi ha un sindicat de classe nacional a través de les estructures territorials, en aquest cas la Comissió Nacional de Catalunya. Aquestes reflexions estan més presents del que vosaltres us creieu amb la vida del sindicat. És a dir, nosaltres hem llançat campanyes, per exemple, perquè la nostra gent als centres de treball no accepti, i ho hem aconseguit desmuntar, les escoles bressol. I és complicat, les escoles bressol, les guarderies industrials. I és complicat, perquè amb una persona a la que no, la societat no li garanteix un dret social, si hi ha un que li cobreix una necessitat, no és el mateix garantir un dret social que cobrir una necessitat, la temptació d'agafar el problema a la solució immediata és molt gran. Nosaltres hem tingut dificultats en aquest sentit, perquè explicar en una secció sindical de comissions, en un comitè d'empresa, en el que més hi ha altres sindicats i altres agents, algunes vegades independents, gent no formada sindicalment, que no tenen que acceptar que els hi posin una guarderia industrial, ho hem fet, ho hem donat. Ara, què passa? Estem en una societat en què la corporativització és molt forta i el paper del sindicat, que en definitiva som en aquests moments a Catalunya 168.000 afiliats, comissions obreres a tots els sectors amb índex d'afiliació desigual, això vol dir no arriba al 7% de la població salariada, en tots els sindicats podem estar al voltant d'un 15 màxim, a l'ambient social pressiona molt, és a dir, el sindicat ho té molt difícil. I les reflexions aquestes són reflexions nostres no són d'Ateneu, les plantegem igual quan fem debats sindicals. Tenim en l'àmbit de Comissions Obreres de Catalunya un grup de treball de política educativa que porta el company Vicenç Estirado, que sabeu que és el que porta el tema del FIES, que treballa entre ells companys com el que volen dir i altres, i ho fem. Ara, és evident que Metalúrgicos del Mundo Unidos por el Sistema Educativo, pues, tant de bo, si fos així no estaríem aquí com estem. Evidentment les coses pintarien d'una altra manera, però ho intentem, ho intentem. Aquesta, el que vull dir-vos que aquesta no és una reflexió feta a mida d'aquí per compleure els vostres oïdos, que sé que són preparats per això. Forma part de la, no només del discurs, sinó de l'intent de pràctica quotidiana al sindicat. I llavors no és el mateix la gent que porta 30 anys a Fireta que la gent que porta 3 mesos, i la mobilitat i la manca d'estabilitat de la televisió és molt forta també.
He cregut entendre que hi havia un cert qüestionament dels concerts. Hi ha alguna proposta, o quina és la proposta a fer amb una escola concertada que ocupa a Barcelona el 62% i a Catalunya el 40% i escaig? Hi ha alguna proposta que fer amb aquest sector?
Jo, si li preguntes a un servidor, seré molt clar, però com que també ostento una determinada representació sindical i també volem ser clars, però volem que el que diem es pugui aguantar passat demà, intento explicar-te. Jo el que he dit avui és el següent, he dit dues coses. Primera, que l'actual sistema de finançament del model educatiu català i espanyol és pervers i que utilitza fatal la distribució dels recursos i que no s'aguanta que no hi hagin recursos per l'escola Bressol, no hi ha recursos per la diversitat, no hi ha recursos per moltes de les coses que hi ha, i en canvi s'estigui utilitzant el sistema de concerts, no com es diu, fins i tot utilitzant la pròpia argumentació dels que defensen, per garantir la llibertat d'elecció dels pares del millor oferta educativa als seus fills, perquè s'explica així, ho acabo de veure escrit en aquest informe que m'he referit abans, sinó que s'utilitza per complementar els recursos públics a l'esforç privat que fan els pares perquè uns nanos tinguin suposadament accés a ensenyament de qualitat més clar. Jo crec que aquest tema és pervers. Segona, he dit que l'educació, tota la que es financia amb recursos públics, ha de ser considerada no només un dret social, sinó un servei públic. Aquesta trampa de considerar un servei d'interès general per voler exigir els mateixos drets i no tenir les mateixes contrapartides és perversa. I per tant, a l'actual sistema, això. La veritat, que això està de modè, que no sé què, però se m'entén, no? Estic impugnant a aquesta qüestió. El que passa, jo crec que el que hem de fer, si aquest govern estigués en condicions de veritat de provocar una discontinuïtat i tingués menys por a un determinat sector social, igual un altre sector social li hem de fer també por, i així potser equilibrar la balança, no? Perquè, des d'aquest punt de vista, és que hauria d'intentar reconsiderar tota l'estructura de finançament de l'escola concertada. Fins que no estic dient eliminar-la, estic dient, ja que sé, crec que ja que sé utòpic, però en tot cas que l'utopia pugui ser aplicada a poder ser els propers mesos, els propers anys, no? S'hauria de posar en dubte, clarament, hem de posar en dubte el sistema de l'actual finançament de l'escola concertada, jo crec que sí. Jo, la proposta, m'estàs plantejant a mi coses que tu saps més que jo d'entrada, però jo t'estic plantejant, jo crec que parteix primera d'exigir obligatorietat a l'escola concertada en relació a la pública. Segona, garantir la llibertat d'accés, que no existeix. Jo abans no m'he referit, m'he passat unes quantes línies. En aquest moment l'escola privada, ho sabeu vosaltres, està fent els pares, i l'escola, la famosa selecció adversa de riscos dels contractes d'assegurances, des d'aquest punt de vista. En tercer lloc, que no és menys important, discutir la dimensió del volum de l'escola concertada. I en quart lloc, exigir també que no es faci una selecció, per exemple, adversa també del territori. Coses com el fet de concentrar-se a Barcelona i no fer-ho en altres llocs de Catalunya, perquè evidentment no, és a dir, no funcionar per regles del mercat. De totes maneres, aquí la Josefina segur que em pot ajudar, el Ramon també, no? Ja he dit que era un sindicalista xosquero, que tinc algunes idees, però que si m'aparteu molt i em feu l'examen de matrícula, doncs... Sí, he quedat bé fins ara, em fotràs amb un cert compromís. Posar pates. Puc assegurar que si s'obre unes negociacions amb... de... si s'obren unes negociacions amb el Departament d'Ensenyament en sèrio per fer aquest tema, Comissions Obreres no fallarà. Saps? Perquè la nostra agenda privada fins i tot entén que es pot defensar els seus drets defensant el valor de servei públic i l'ensenyament públic. Això ja també ens esmarem en que ho entenguin. És a dir, que nosaltres tenim l'obligació de defensar tots els deures de l'ensenyament, també és de la concertada, però que alhora això no suposi la defensa de determinats privilegis, sinó al contrari, la defensa del sistema educatiu públic com el sistema per excel·lència. És a dir, hauria de ser el pal de paller.
Aquí hi havia...
potser sí que faig.
No sé si fa falta el micro, però bé. A veure, estic molt d'acord i molt contenta de que els dos eixos, o almenys un dos eixos principals, siguin aquesta política universitària i aquesta política també de l'escola bressol de 0-3, que la que hi crec absolutament, perquè em sembla que és quan realment es poden plantejar polítiques educatives decisives, perquè els nens realment no estan malejats per tota aquesta gran influència que hi ha d'altres sistemes que realment són els que lideren avui la perversió de l'educació, podríem dir. Bé, a veure, el que m'ha estranyat és que situïs això en contra de les polítiques actuals del govern, perquè jo tinc entès, i ho sé per el que jo he llegit i interpreto, que és precisament la mateixa línia que actualment està defensant, no sé si amb prou èmfasi, importància, amb prou recursos, perquè tinc entès que l'escola bressol, tal com la volem, és caríssima, i això suposo que també s'ha de tenir en compte, que els recursos, fins i tot els nostres recursos, són molt limitats, no? I més en aquest camp. Però és la política que tinc entès que és la del govern actual.
Agruparem un parell de paraules. Aquí.
Jo m'identifico, jo soc Pepe Menéndez, el director de la Fundació Joan 23, que és un centre, entre altres coses, un centre concertat a Bellvitge, Hospitalet, no? Jo penso que en la mirada que fas hi ha una part que oblides, hi ha com una ombra, no? Que és una certa mirada autocrítica al mateix sistema públic. Jo crec que dius coses que fins i tot que jo de vegades des de Bellvitge no les reconec, en aquest tema de segregació, o de que l'escola exactament concertada estigui sent un element de segregació tan clar en el territori en el que jo em moc, però jo crec que acceptant, diguéssim, que has de fer una mirada universal a tot el territori, jo trobaria a faltar una mirada crítica també respecte al per exemple, diguéssim, amb la mateixa solució que ha estat com ficar tots les oposicions que està a punt de celebrar-se en el departament, això, la incorporació massiva que voldrà dir d'uns professors que entraran en un sistema que no té res a veure amb les aules que s'hi trobaran, i aquesta mirada mateixa, com des del sistema concertat a vegades es mira el mateix funcionament del sistema públic. No dic per confrontar-lo en un o l'altre, perquè vaja, jo almenys m'empenyo en assenyalar que la diferència no és entre públic i concertada sovint, sinó la diferència és entre centres i de vegades també entre titularitats o entre projectes concrets. I ja dic, estan fins i tot d'acord en alguns dels temes de la mirada universal, trobo que en aquesta mirada universal li falta una part important de no d'autocrítica, sinó de crítica al mateix sistema públic. Jo crec que no... Si ara féssim un imaginari, no? Que és, no existeix l'escola concertada, no existeix, tot és públic, però amb la manera com està funcionant el sistema públic, jo crec que el discurs tindria punts de reflexió molt importants a l'hora de donar una bona educació, diguéssim, una bona en el sentit que tu la definies,
Que tingui, aquí hi havia una paraula? No? Doncs allà n'hi ha una, i aquí una altra, i en principi tancaríem aquí una, al final, perdona, allà a l'esquerra. Fira, si no em molesta, per no fer caminar inútilment, comencem per aquí pel Miquel i després fes tu i si tanquem.
Bé, és molt... Jo estic d'acord, m'ha agradat molt a més la intervenció i la teva xerrada. Estic d'acord pràcticament en tot, però hi ha una reflexió que potser és una tonteria, la pregunta, la una consideració meva. Clar, els diners són limitats, per tant analitzar la distribució d'aquests és necessari, i probablement coincidiríem en que no té cap lògica que s'estigui decantant cap al sector més del tram més, podríem dir, superior entre cometes o universitari, no? El pressupost, una part important del pressupost, i que en canvi no s'estigui atenent com a dret, com a servei públic al 03. Ara, la pregunta és, suposant que això estigui resolt, que és molt massa suposar, però suposant que estigui resolt, el plantejament que has fet respecte a les tasses universitàries seria diferent?
I l'última pregunta, a l'última filera.
Sí, bueno, a mi m'ha agradat molt el que he sentit, malgrat que els que coneixen potser les sorprèn. De totes maneres, hi ha una pregunta que fa referència sobretot a la primera part que tu has plantejat. Tu parles d'un punt d'inflexió. Suposo que això ve de la teva formació granxana, de l'optimisme de la voluntat, perquè l'única cosa que en aquest moment dic, des del punt de vista clau de dret o mercat, no? L'abans que hi ha en aquest moment de la concepció de l'educació com una mercaderia té tanta envergadura per molts motius que resulta difícil veure espurnes inclús en la política concreta i en les línies generals del que està passant en aquest país, no? Faré dos o tres coses. Demà, per exemple, intervé aquí a Barcelona, afortunadament, Sigmund Bauman, que fa una reflexió molt interessant sobre la precarietat, la deslocalització i la desestructuració dels sistemes educatius, entre altres coses, degut a la política econòmica. Sobre això, jo crec que més enllà, diguem-ne, de la bona voluntat, de l'acord signat sobre competitivitat i de més, s'ha fet molt poca cosa. No hi ha pràcticament res. En aquest moment, el com s'aborda l'educació per part del sistema, has fet esment de diverses qüestions com el 03, el tema de l'adolescència més que la diversitat, és a dir, l'adolescència com una etapa d'integració social. En aquest moment no hi ha cap proposta que abordi això d'una manera integral en cap procés educatiu, en cap llei. El govern de la Generalitat, jo crec que malgrat una bona disposició inicial, en aquest moment tu parlaves de que no hi ha quasi ni discontinuïtat, i a vegades resulta difícil admetre-ho, sobretot per la gent que confiem en ell, no? Però si resulta, suposo que és molt difícil, però en línies com el tema de l'equilibri pública i concertada, en aquest moment no hi ha cap canvi de manera substancial. La nova llei que ha tret el PSOE, o que l'anteprojecte de llei que planteja el PSOE des de Madrid en la LOE, no suposa ni un accent de canvi en aquesta política, és a dir, no hi ha cap esment substancial, eh? O sigui, hi ha algunes coses que es poden interpretar d'una manera subtil com accents o tons que varien això, però no hi ha una política decidida a fer de l'educació pública l'eix vertebrador, no hi ha una política de finançament mínimament agosarada, no es tracta en temes com el 03, no es tracta el tema de la diversitat i l'adolescència i demés, totes aquestes coses. I aleshores, l'única pregunta, és a dir, sense ser catastrofista, perquè crec que no és aquesta la situació, perquè partim d'una qüestió que és elemental, és a dir, vivim en un país on la consideració social de l'educació com un bé relativament estès i malgrat la seva qualitat molt incardinat en la vida social està present, però el que m'agradaria saber és on veus el punt d'inflexió.
Per tu, bueno, com podeu veure, menys mal que la intervenció està escrita, perquè fa una intervenció i es poden entendre tres diferents sobre temes importants, no? Aquesta suposo és la riquesa dels matisos, no? Començaré per la teva pregunta. A veure, no sé si és per la meva formació granxana, que si la tinc, no ho sé, però sí per l'optimisme de la voluntat del sindicalista, que és imprescindible, jo crec, del ser humà, de sobreviure. Però jo això he pensat molt, i igual és que al final t'acabes acostumant a les coses, no? Però tinc la sensació que el discurs ideològic més fort de l'ultraliberalisme ha arribat al seu moment culmen. Fins i tot en aquest moment és possible fer determinades reflexions i fins i tot fer determinats processos de mobilització i de denúncia que fa 10 anys era inversemblant. i jo ho visc, eh? Jo anava per determinats jocs fa 10 anys i explicava algunes coses d'aquestes i bueno, menys diplodocus en deien de tot, eh? I ara comença a haver una certa, crec que comença a haver un cert reflux d'aquest tema amb les polítiques, i això es veu, és més complicat, eh? perquè jo crec que estem en una fase que la història de la humanitat ha viscut en moltes ocasions en què, i això no sé si engratxar però igual seria més marxista, amb el que el desenvolupament de les forces productives genera la crisi de les institucions reguladores de l'economia, i avui l'estat nacional fruit de la industrialització i tots els seus agents que vam néixer en el seu moment, entre ells el sindicalisme, tenim una certa crisi d'identitat perquè ens hem d'adaptar a treballar amb entorns que no són les empreses i les fàbriques de sempre industrials, no amb les fronteres dels estats nacionals, amb un món globalitzat amb el que no hi ha instruments de controlar l'economia del mercat, i per tant crec que encara trigarem més temps en veure, i espero que ho aconseguim, la humanitat sempre ho ha aconseguit, superar aquest element de descontrol de les forces de l'economia i del mercat, eh? Al final acabarem trobant una fórmula per controlar acotant la societat, acaba sempre trobant la fórmula, ho vam trobar amb l'etapa de la industrialització salvatge i crec que ho acabarem aconseguint, i fixa't si sóc optimista, eh? No dic que jo no ho veuré, fill meu, tu sí, però crec que sí, perquè la història de la humanitat ho explica que és així. Jo amb el que sí no crec és que cada vegada estiguem pitjor, eh? Tot i que algunes vegades dubto que això sigui progrés, però crec que en termes generals no és així. A veure, hostes, he intentat matisar, no he utilitzat discontinuïtat i tot això, però de veritat que no volia fer una crítica en el sentit literal al govern actual, perquè entre altres coses jo sempre intento posar-me en el joc dels altres i sé lo complicat que és en política canviar les coses, eh? Sé molt complicat. El que sí tinc una percepció, i ho tenim els nostres companys, a comissions ho hem comentat alguna vegada, que està costant una barbaritat, és veritat que només ha passat un any real, no? Però potser la calamarsada i aquesta tempesta permanent que fa que estiguem, no estiguem, que ells estiguin preocupats de les coses que estan preocupats, doncs fa que no tinguin temps a dedicar a aquesta qüestió, però no acabem de veure de veritat indicis significatius de que hi hagi forces o capacitats per produir una discontinuïtat significativa. Tant de bo que sigui veritat, i no vol dir que no, segur que compartim les filosofies, seguríssim, però política és alguna cosa més que filosofia, no? Jo crec que, no ho sé, igual vosaltres penseu que no, però per exemple amb el tema del tractament dels concerts jo no crec que pugui haver-se, no crec. I ara deixem una maldat, no serà que una part de l'equip actual no va fer d'aquest tema una bandera important, mediàtica i de tot tipus, eh? Ara ja la maldat entre famílies, no? I nosaltres el recolzarem. El Pacte Nacional per l'Educació té que això, si els hem oferit aquest tema és perquè creiem que aquestes coses requereixen suport social. És a dir, ni el PSOE ni el govern català se'n sortiran si no són capaços de generar colxoneta social. M'estic referint a Espanya i a Catalunya. És a dir, si només apreten uns, si només apreta l'episcopal, per entendre's d'alguna manera, i al final resulta, en política, tu tens que buscar-te aliats si vols fer les coses. Política no és publicar coses al DOG, això és gestió. Política vol dir generar a Catalunya o a Espanya una consciència social que cal treballar-la, de que determinats canvis es poden fer. I per això necessiten una societat. I es necessita un cert pacte educatiu. Però per arribar al pacte, els sindicalistes sabem que si no hi ha tensió no hi ha pacte. Llavors, a l'intent del PSOE i a l'intent del govern català d'arribar a punts d'equilibri, que segur que els volen, sense trencar cap ou, sense trencar ous no hi ha truita. Trenquem els ous i després tindrem truita. M'estic explicant, no? Llavors, l'oferiment que li hem fet al govern català és recolza't amb la societat catalana, amb les forces que volem introduir, no ruptures, discontinuïtats modestes, perquè és que no es poden fer virgueries, no ens enganyem. Els papers tot aguanten, la política és més complicada, i l'oferta del Pacte Nacional per l'Educació va en aquest sentit. Si no, quedarà amb el que és actualment, no? Una bona reflexió, que a més està molt bé, però poca cosa més. Amb això em referia. Si volem que de veritat hi hagi, els papers es converteixin en canvis de polítiques, no ara, d'aquí 3, 4 anys, aquí 5, hem de començar a treballar la política, de buscar l'aliança amb la societat, el govern. fer política, crec que és això. He matisat una mica, no, el que volia dir. I després, bueno, és veritat, tota intervenció té ombres, no? I vull dir, ombres, prejudicis, que vol dir opinions prèvies i opinions ideològiques. I jo crec que no he enganyat des del començament, des de quins principis feia la meva intervenció de profund convenciment, no? A veure, jo tenia la sensació que sí, he estat crític amb el sistema educatiu en general i amb el sistema públic, que és el seu pal de paller. He parlat de les dificultats de tractament de la diversitat, no m'he referit al tema de l'adolescència, que jo he viscut a més en primera persona com a pare des d'aquest punt de vista, i em penso que ho tornaré a viure encara de manera molt, molt intensament amb la segona fornada que em toca venir ara, no? Però vaig a fer una altra confidència, estan els claustres esgotats, que on jo almenys ho percebo, d'alguna persona que sap del que li parlo, perquè són veïns i escola pública, i hi ha una sensació de cansament i d'esgotament que té molt a veure també amb una cosa que no sols són recursos, que és suport emocional i sobretot suport social. I jo crec que això explica algunes de les coses que estan passant. I això us ho dic com a pare implicat amb l'educació del meu fill, no com a sindicalista, ho he vist des d'una altra perspectiva. Però, a veure, jo no sóc del Zaratrusta i per tant tampoc crec que el món es divideix entre bons i dolents i que es fujo d'això, i per tant mai se m'ocorria fer una desqualificació general dels centres educatius concertats. Crec que no ho he fet, i dic que l'actual sistema de concerts té elements perversos i que propicien tant pels pares com pels centres la selecció adversa de riscos. Però és que no selecció adversa de riscos dels immigrants, que en alguns llocs es fa i en altres no, és veritat. No és selecció adversa de riscos en funció de la capacitat econòmica de la persona, és selecció adversa de riscos en relació a la intel·ligència de la persona. O jo ja no sé què passa en aquest país, o en aquests països hi ha centres concertats significatius que tenen dificultats en assumir els nanos que tenen més dificultats que els altres per superar determinats nivells. Jo crec que això es dona. Es donen tots els centres concertats? No. Ho propicia l'actual model de concert? Sí. Ho propicia la iniciativa de determinats sectors de l'escola concertada, com el document que he dit, de voler canviar el concepte de servei públic per al concepte de servei d'interès general? Jo crec que sí, i va orientat a això, a tenir els mateixos drets en funció de la llibertat dels pares, però no tenir les mateixes obligacions. Doncs el que es tracta no és d'anatimitzar l'escola privada concertada, sinó de tots donar-li la volta al mitjó i rediscutir els termes amb el que es pot trobar un nou equilibri al sistema educatiu entre oferta pública i oferta concertada. És el que és possible ara, i és amb el que existiria la discontinuïtat, i crec que això és el que jo em pretenia una mica suggerir, no? Lo dels interins no ho he acabat d'entendre, però crec que no va... Lo dels acords sobre les noves places i això es podria explicar millor a la Josefina, però m'ha semblat entendre que o no t'he entès jo tu, o tu no has entès l'acord dels interins, Ah, el sistema d'oposicions. Ui, d'això no em tireu de la llengua. D'això sí que us demano que no em tireu de la llengua, perquè aleshores la meva esquizofrènia ja es torna total. Us vaig a fer una confessió, mireu. Vosaltres us heu donat compte a quin grau de perversitat hem arribat? Si jo no vaig entendre malament per què l'administració francesa va instituir la figura del funcionari, sembla que la va instituir per garantir que els que exercien la potestas públiques, només aquest, poguessin tenir unes certes garanties davant del poder polític, per tant fossin immanuïbles. La còpia que hem fet a Espanya, com sempre, de l'administració francesa ha estat de lo més còmica. És a dir, els que exercen la potestas pública són designats a dits en funció del mercat polític, amb el qual d'inamovible res, absolutament mòbils en funció dels interessos polítics, i els que purament són prestadors de serveis públics, aquests són els que tenen la condició de funcionaris. Hem fet el món al revés. I ara us vaig a fer una altra confessió. Sisplau, no us xiveu a ningú del meu sindicat, Els que estan aquí comparteixen l'opinió amb mi. Jo estic absolutament convençut que a l'administració catalana li interessa que els seus empleats públics siguin funcionaris. Entre altres coses perquè el règim laboral és facultat exclusiva de l'Estat central i no pot regular res. I el règim funcional el pot fer-ho. I en canvi, l'administració pública catalana, totes les administracions, estan encantats en tenir laborals i interins. però estic absolutament convençut que els treballadors del sector públic podríem tenir més drets en tres a la negociació col·lectiva, o potser sent laborals i no sent funcionaris. Ho entejo com a hipòtesis. No serà que ens hem tornat bojos i fem el món al revés, perquè en definitiva estem parlant de determinats... Jo tinc una companya sanitària, la Lluïsa Montes, la secretària general de Sanitat, que és treballadora del sistema públic al clínic. Diu, escolta, jo tinc més garanties que les que pot tenir la gent de l'ICS. I a més tinc més drets, perquè negocio amb el meu conveni. I a més, com que resulta que tinc dret a la negociació col·lectiva, no em pot fer com ha fet el dret a la negociació col·lectiva als funcionaris, que quan volen el concedeixen i quan no, no, malgrat estar reconegut legalment. Aquesta és una altra de les reflexions que possiblement ens haurien de fer de cara a la funció pública catalana. Però vaja, això, ja ho veurà, això sí que ho veuran els meus nets. Diners il·limitats, diners limitats, si és veritat. Jo m'heu entès molt bé, el que estava plantejant és que no entenc quina és la racionalitat de la distribució dels recursos públics en matèria educativa. No només dediquem pocs recursos, sinó que crec que no els distribuïm bé, i crec que no els distribuïm bé perquè comentàvem, no? Perquè l'etapa 0-3 anys pues, no té de suficient reconeixement social, ningú es preocupa d'ella, i qui vulgui tocar les taxes universitàries encara sigui més, es troba una veritable rebel·lió de determinats sectors socials. I això és veritat, i és així, i ho hem de saber-ho. Aleshores, si haguessin suficients diners per tot, decidirà tot impossible, evidentment les taxes universitàries haurien d'estar com ara, jo crec que no, senzillament jo crec que s'haurien de reequilibrar els recursos que els poders públics dediquen a la universitat, per exemple, a l'equilibri entre, en aquest moment és pervers, l'equilibri entre l'esforç de l'alumne, que es canalitza a través de les beques, per exemple, i la subvenció indistinta que es fa a través de les taxes, és pervers. Jo estic segur, i a més segur que hi ha algun estudi que ho demostra, que l'actual model de finançament del sistema educatiu espanyol té com a conseqüència una redistribució regressiva de la renta.
És publicat per la Fundació Argentària fa 5 anys.
Fa 5 anys, segur, veus? Llegeixo molt, però encara he de llegir més. Però intuïa, el NAS, quan els coneixements no arriben, el NAS funciona, perquè està claríssim, que és que, bueno, entre altres coses, perquè el sistema fiscal fa pagar el que fa pagar, no? Tothom pensa que s'han pujat els, que s'han baixat els impostos durant l'època d'Aznar i han pujat la pressió fiscal 3 punts. En què ha pujat? En impostos indirectes sobre el consum i a l'IRPF dels salaris, que ja està amb el 77% del conjunt de l'IRPF. Per cert, parlant de discontinuïtat, heu vist alguna discontinuïtat amb la reforma presentada pel senyor Solves? Ho sento, però és que la vida és molt dura, la política també, però la vida és molt dura. És que és així. Una altra provocació que té a veure amb el model de finançament de Catalunya en relació a Espanya i el sistema fiscal. Algú es dona compte que no tindrem mai un model de finançament suficient mentre tots els partits polítics estiguin fent carreres per veure qui baixa la pressió fiscal? Sabeu què ha passat amb l'últim any? Sabeu què va passar després de l'acord del 2001, molt positiu, pel qual Catalunya va aconseguir capacitat i sobirania fiscal limitada per regular els seus impostos? Han passat dues coses. Primera, que no l'hem utilitzat com la resta de comunitats autònomes, que quan l'hem utilitzat per pujar les taxes als preus públics, impostos indirectes, i que ara d'aquí poc el govern, per cert, no veig la discontinuïtat, acaba d'aprovar, i espero que el Parlament no l'aprovi, una llei per la qual es redueix significativament l'únic impost encara una mica de la distribució social que queda al nostre país, que és l'impost de successions i donacions, i el fa pràcticament desaparèixer des d'aquest punt de vista, i no de les poques sinó de les grans, perquè l'argument és perquè les grans successions no se'n vagin a tributar a la Rioja o no sé on. Sabeu què més ha passat? Pues que tenim la capacitat per tenir el 30%. Porto el document aquí, l'estic estudiant perquè me l'han fet avui i estic veient. Catalunya l'any 2002 tenia més participació amb l'IRPF que el 2001, gràcies al gran acord signat pel govern anterior i a l'OMS. Ha aconseguit més recursos? No, ha aconseguit en termes absoluts menys de l'IRPF concret. Per què? Perquè a continuació l'Aznar i el seu govern van aprovar una reforma fiscal que reduïa la capacitat impositiva, no de l'IRPF dels salaris, però sí de l'IRPF del capital, el 15% famós dels impostos del capital, amb el 15% tipus únic. Dit d'una altra manera, perquè se m'entengui, els catalans hem de continuar exigint més tros del pastís, però que el pastís no es faci petit,
perquè si no cada vegada tindrem més tros del petit del pastís i cada vegada tindrem menys petit, menys pastís, perquè tothom s'ha posat d'acord amb que el sistema fiscal sigui cada vegada més petit.
Però la tempesta i la calamarsa d'aquest país no deixa fer aquests debats. I bueno, això donaria per una altra història, però enteneu per què. Aquí sé que ningú s'hi va, ja estem en família. La meva reflexió sobre la no discontinuïtat és que hi ha massa, amb un any no es poden fer moltes polítiques, però amb un any es pot ensenyar la puteta, i la puteta no m'agrada.
Molt bé, doncs és un quart de deu. Gràcies, Joan, i esperem ben aviat tenir publicat aquesta conferència perquè qui vulgui la pugui llegir, amb les reserves de les coses que no han quedat gravades.
Sobretot no s'hi veu, eh?
Vinga, doncs gràcies.
Gràcies.